Són les 8. Bon dia.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Els foguerons ja s'han apagat, però la celebració de Sant Antoni continua avui, dia de beneïdes, el Pi de Pollença i també diada del poble de Menorca. Tot, això sí, molt pendent del temps perquè la previsió apunta a ruixats que podrien espatllar la festa. De fet, alguns ajuntaments han estat previsors, però evitant surts de darrera hora ja han decidit ajornar-la el pròxim cap de setmana. Dani Capó, meteoròleg de la casa, bon dia. Quina és exactament la previsió?
Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam un canvi de temps de la mà d'un cel més carregat, esperam pluges que poden afectar bona part de l'arxipèlag al llarg del dia. Es verà que el de matí fins a migdia afectaran més aviat punts d'Eivissa, Formentera, també cap al ponent i migjorn de Mallorca, però a mesura que avanci el dia acabaran afectant arreu del territori. Ja darreres hores del cap vespre i durant la nit serà quan agafaran també més força punts de Menorca, on per aventura al llarg del dia no hi plourà tant. Les temperatures també seran avui més baixes i el vent no serà gaire protagonista, bufarà entre fluix i moderat de migjorn i a la mà hi trobarem algunes àrees de maror al sud, a la resta, més tranquil·litat.
Gràcies, Dani. Tot d'una, escoltarem els sons de la revetlla de Sant Antoni abans els titulars avui, dissabte, 17 de gener. El mal estat de les vigues i un mur de càrrega de marès és la primera hipòtesi sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor, en què ha mort un jove de 18 anys. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Aguantaven la coberta de la casa, que hauria cedit a causa de la humitat. El Batle de Manacor reclama la col·laboració de la ciutadania per facilitar un habitatge on viure a la família.
Amor, una família vulnerable ha estat desnonada sense alternativa residencial.
Era la segona vegada que s'havia programat el desallotjament d'aquesta família de 3 persones, una en cadira de rodes i una altra de 87 anys. L'ordre s'ha executat, tot i les protestes veïnals.
I un apunt més encara en habitatge. El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el govern en contra de la llei estatal.
Argumenta que la normativa estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes i amb tot reconeix la capacitat del govern central per intervenir en el mercat de l'habitatge si existeix un problema que afecti els ciutadans.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, descarta novament dimitir per mort del cas L'Avi d'Aislados.
I acusa el Partit Socialista de voler danyar, diu, la seva imatge, i els retreu que no demanin la imputació de la resta de càrrecs i funcionaris implicats en la contractació de la productora d'aquest cas. L'Audiència Provincial ha decidit mantenir oberta la causa.
Francesc Antic, expresident del govern, serà avui nomenat fill il·lustre del Gaire.
Per això s'ha convocat una sessió plenària extraordinària en el marc de les festes de Sant Honorat i en reconeixement a la seva trajectòria política i compromís amb el servei públic.
L'acord comercial entre Europa i Mercosur s'assigna avui.
Serà al Paraguai on es formalitzarà la signatura d'un acord comercial iniciat fa 25 anys el projecte i que ha provocat protestes del sector agrícola europeu.
I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El titular principal se'l du el Real Mallorca, que afronta el partit d'avui davant l'Atlético de Bilbao, les baixes de Pablo Maffei i Manu Morlanes. Això sí, en la novetat de la convocatòria del primer fitxatge del mercat d'hivern, l'estem francès, Justin Kalumba. Recordem que el Real Mallorca rep a les 4 i quart la visita a l'Atlètic Club de Bilbao sense marge d'error per part de l'equip de Jagoba Arrasate.
Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Tot i que Sant Antoni no és el seu patró en tots els casos, avui és jornada festiva, 17 municipis i nuclis de Mallorca, els 8 de Menorca i a Sant Antoni de Portmany i Eivissa. Una festivitat molt sentida arreu i que els darrers anys ha agafat embranzida com a celebració popular, aplegant milers de persones que canten i ballen al ritme de les tonades i acompanyats dels dimonis i els fogrons. Bona mostra és Manacor, on la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors va quedar petita ahir per viure un dels moments més esperats, les completes i el cant dels goigs. Una jornada jornada que també va estar marcada, això sí, pels canvis en el programa per la mort dijous d'un jove integrant de la banda de música municipal després d'esfondrar-se a la teulada de la seva habitació. A la seva memòria, els músics no tocaren durant la colcada, un dels actes més solemnes que ha seguit Toni Sastre.
Els assistents, un total de 1.500 persones, han cantat a ple pulmó els versos en honor al sant i han creat un any més una atmosfera especial, sentida i amb una devoció santantoniera que no atura de créixer a la capital del Llevant. Tres hores abans n'hi havia que ja feien cua per no quedar-se sense lloc.
Sí que era veritat que si no ja fer bon puesto dins les completes ja és com una experiència que lo guapo és estar davant i veure les completes de prop.
Ja m'encanta, sincerament, i si va amb els teus amics, tal, em sent que estimes, t'ho disfrutes perquè retumba, retumba ja, molt duro, i veus allà tot el poble, tal, està guapo, jo m'encanta, m'encanta.
És pell de gelino quan està allà dins, sentir tothom cantar, és un sentiment, s'ho podria dir.
Antònia, quan dones sus, jo me pos emocionada perquè és com que això ja ha començat i no sé, m'agrada molt.
Un dels moments més emotius de la Revel ha estat durant el recorregut del carro de la Colcada, on la banda de música ha substituït les peces que toca habitualment per un redoble de tambors en memòria del jove saxofonista que dijous va perdre la vida.
Per nosaltres és un any un poc diferent, però també serà especial perquè de qualsevol manera li dediquem a ell, que el tenim molt present en tot nosaltres i que era important per nosaltres.
Hem hagut d'adoptar qualsevol decisió en relació a la festa i com intervenir en nosaltres, i hem trobat que el moment més oportú per retre-li homenatge era fer la colcada en silenci.
Acabades les completes, els dimonis han encès el primer fogró de davant la rectoria i han donat el sus perquè ho fessin tots els fogrons repartits per tot el municipi. El foc i el caliu han encalentit una nit freda de Manacor i han posat les esgrelles a punt per torrar sobrassada, panxet i botifarrons per agafar forces després d'una jornada ben llarga.
Menjat de tot. Sobrassada, llangonissa, botifarró, panxeta, llom, petxulla, tot. Un dia com avui, se torna tot el que sigui típic mallorquí, típic d'un dia de matances, típic de follerons, se torna de tot.
I sempre hi ha la llangoniseta, el botifarró, s'aprofitam un poquet entre rei i això, i aprofitar una micona més, i res, aquí a disfrutar un poc i ja està, ara un poquet de postre, una cerveseta, i au.
Sant Antoni no acaba aquí. Demà de matí, a partir de les 9:30, els participants en les beneïdes es concentraran a l'avinguda de Vall d'Escós per començar el recorregut a les 11, mentre que a les 8 del vespre els dimonis faran el darrer ball a la plaça de Sabassa.
Revetlla també generosa a Sa Pobla, nit amb més de 10.000 persones al carrer per participar d'una festa profundament arrelada, on el foc, la música i els dimonis han estat, com sempre, els grans protagonistes. Victòria Morell l'ha viscuda en primera persona.
La Revetlla de Sant Antoni a Sa Pobla ha començat, com ja és tradició, amb el cerimonial de l'Ascensió històrica a càrrec d'Arrels Teatre amb la banda de música i el xeremier xereviol, donant el sus a una de les festes més esperades dels poblers enmig d'una plaça plena i d'un ambient d'expectació i il·lusió.
Mira, aquí vols una germanor d'un poble o bon després. A mi el que m'agrada és el entorn enfront de la festa que té la gastronomia, que té la cultura popular, que veus tota la gent que fan pinya-pinya i uns en sobre altres. Això és vera que és identificatiu de d'on és la Pobla.
És un sentiment, més que res, perquè la gent de la Pobla ho sent, és que no sé com dir-ho, és algo que se sent.
Les completes és un acte molt solemne a la Pobla. No és com a altres pobles, que és més com a de festa, és molt col·loquial, la gent seu, i després ja la figura d'esclamater, que és el més guapo de la Pobla, que per un poble l'esclamater crec que és el màxim, i ja està, això és el guapo de la Pobla, l'esclamater, i la dimoni o el caparrot.
Després, les autoritats s'han dirigit a l'església parroquial per assistir a les completes presidides per Vicenç Miró Morell i amb el cant del cor de Sant Antoni.
Ben fort. Visca Sa Pobla!
Visca!
El moment més emotiu ha arribat amb aquest clam final de Visca Sant Antoni i Visca Sa Pobla, pronunciat enguany per Pep Siré, molt celebrat també pels assistents.
Molt contenta i una mica nerviosa perquè
He vengut tots els anys aquí a Sant Antoni, però és la primera que entri. Me fa moltes ganes saber com és.
Bueno, jo sí, perquè ma mare és poblera i el meu perdins, i per jo és un record de la meva infància i a tot, i és visc a Sant Antoni, som poblera, que m'acabo de seguir aquest matí, és molt guapo, un sentiment.
A Sant Antoni trobo una cosa molt guapa, per els poblers, ho trobo una cosa molt tradicional, poder venir aquí, estar amb la família, és molt guapo.
Tot seguit, els balls dels dimonis, dels caparrots i dels caparrots minyons han encès l'ambient a la plaça amb l'acompanyament de la banda de música. L'escola Festa de Sa Ximbomba ha posat ritme a l'espera del piromusical, que poc abans de les 10 del vespre ha omplert el cel de llum música i foc en un espectacle dedicat als dimonis poblers, símbol central de la identitat del municipi.
Molt bé, molt il·lusionat que tornin a venir una altra vegada els caparrots i veure'ls ballar i els nens estan ansiosos de que comenci.
Nosaltres, el moment més important vendrà ara. So, pirotècnic, espectacular, vaig descaparrat, no té preu, jo com a poble, la millor festa de l'any.
La festa no ha estat només poblera. Molts visitants d'altres municipis i també de fora de l'illa s'han acostat fins a sa poble per viure una nit marcada pel foc, la música i els dimonis, convertint el poble i la plaça en un gran escenari a l'aire lliure.
Jo no acabo de saber què venim a veure, eh? O sigui, m'he enredat amb aquesta gent i res, venim a veure què passa. Ens han recomanat i res, aquí estem. No sé si és un espectacle de foc amb molta gent, o sigui que una mica nerviós, a veure què ens trobarem.
Molt bé, nosaltres seguim aquesta festa fa molts anys en les xarxes socials i en aquest any que estem de celebració hem pensat anem a sa poble a gaudir-la amb els mallorquins i mallorquines que s'apreguen doncs, a sa poble a gaudir aquesta festa tan bonica i tan participada per tota l'illa.
Amb els actes més protocolaris ja finalitzats, el Fogarons han pres el protagonisme. Més de 160 focs repartits arreu del municipi han encès la nit amb especial rellevància del Fogaró Popular del col·lectiu Sa Negreta. La plaça Alexandre Ballester s'ha omplert de gloses i cimbombes, sobretot amb participació juvenil, mentre que la plaça Major ha acollit la 35a trobada de contadors i cimbombers.
I hem escoltat el viscut a les Ravales de Sant Antoni. Avui agafen el relleu les beneïdes protagonistes de la jornada festiva a diversos municipis i pobles de les illes. Un dels actes més populars i estimats d'aquestes festes, amb animals, carrossis i també, com sempre, amb els dimonis. Un dels pobles on més anomenada tenen és Muro, on la participació és massiva. La gran desfilada compta amb carrosses engalanades, molts animals, on no hi faltaran ovelles, cavalls, cans, moixos, ocells i petits animals domèstics. Els murers enguany les esperen amb més il·lusió que mai, perquè seran declarades bé d'interès cultural immaterial pel Consell de Mallorca. Un orgull, diu el Val de Miquel Porquer, això sí, que ja té un pla preparat en cas que no es puguin fer per l'amenaça de pluja.
Guany es Vic, més responsabilitat, més importància. El pla és anar a l'ofici a les 11, a les 12 s'aprendrà una decisió damunt les previsions meteorològiques que tinguem en aquell moment de lo que s'ha de fer a partir de les 3:30. En cas de que m'ordoni pluja, està previst que ho modifiquem per diumenge.
Altres municipis sí que han fet ja algunes modificacions d'actes previstos per avui. Per evitar ensurts, han decidit que seran el cap de setmana que ve, gairebé tots, diumenge, dia 24.
Així, a Santa Eugènia faran els foguerons i el correfoc aquest dia. El mateix dia han escollit Porreres i Esporles pels seus foguerons i les torrades populars. I Lloret de Vista Alegre és un dels altres municipis que han ajornat el seu correfoc, les beneïdes i també els foguerons. Ben igual a Consell, que la setmana que ve anunciarà nova data per la festa. Amb tot, n'hi ha hagut de més previsors com Puig, Punyent, que en comptes d'endarrerir la celebració, l'avançada, i ahir ja es van fer tots els actes de Sant Antoni per evitar la pluja.
En el cas de les Pitiuses, els actes tradicionals per aquesta festivitat s'iniciaran avui a partir de migdia amb la missa solemne, la processó, la tradicional benedicció d'animals, el ball pagès a càrrec de sa colla de Cap Bonet i la desfilada de carros. A causa de la previsió, com dèiem, es poden produir modificacions de les ubicacions.
En cas de pluja, tots els actes es realitzaran així a l'església de Sant Antoni o als seus voltants, expliquen, i es suspendrà la desfilada de carros. Si no plou, en el moment de la celebració es realitzaran els actes com estava previst. Això és la benedicció d'animals, el passatge de la mà, a l'alçada de la parada de taxis, i el ball pagès davant el mercat del passatge de ses fonts.
Menorca celebra avui, el dia de Sant Antoni, el seu patró. Ciutadella celebrarà la missa solemne a les 11 del matí i després processó dels trastocs.
Enguany, al cap vespre, la sala de plens del Consell Insular acollirà la conferència de Marcos de Quinto, empresari, i a les 8 al Teatre Principal de Maó, l'Orquestra Simfònica de les Balears, protagonitzarà la vetllada musical amb les veus de Cristina Álvarez, Samantha Begur, Arnau Tarragó i Ricardo Bosch.
El Mercat de Sant Antoni, que romandrà obert fins demà, se celebra a la plaça de l'Esplanada de Mó. Enguany, Blai Barber, en polèmica.
El Mercat de Sant Antoni de Maó compta amb 21 productors. Inicialment havia de comptar també amb la presència d'animals vius, com porcs o cabres, però el Consell ha fet un informe desfavorable prohibint-ho. El que sí que s'ha fet organitzar per la cooperativa del camp és unes porquejades per mostrar aquesta tradició alimentària, més de jocs gegants i música en directe. La protectora d'animals de Maó va fer un comunicat dient que aquest any no participaria en aquesta festivitat i la Fira de Sant Antoni. Per a ells, la celebració ha experimentat un canvi d'enfocament a la ciutat. No els agrada que s'hagi passat de fer només beneïdes a una fira ramadera. Consideren que aquest gir desvirtua el sentit original de Sant Antoni, patró i protector dels animals. Aquest dissabte a Maó també hi haurà un concert de Vinigaus Band a les 6:30 a l'Esplanada.
Els municipis santantonins estan, com dèiem, ben pendents del cel i arruixats anunciats per l'Agència Estatal de Meteorologia per aquesta jornada. Està previst activar l'avís groc en menys d'una hora a partir de les 9. Per conèixer la previsió amb més detalls, saber si podran desfilar els animals per ser beneïts o la pluja esgarrarà els plans dels ajuntaments, connectam amb el meteoròleg de la casa. Dani Capó, bon dia de nou.
Bon dia, sí, ben pendents avui del temps, d'aquestes plogudes que avui apareixeran a bona part de l'arxipèlag. Seran unes precipitacions que avançaran de sud cap a nord. Primer de tot les notarem a punts d'Eivissa i a Formentera, després també a punts del Ponent i Mitjorn de Mallorca. No descartam localment qualque tempesta, podem tenir tempesta, i pensam que en principi les puntes d'intensitat més elevades es podien produir en vista al capvespre. Unes hores, les del capvespre, per cert, on també notarem plogudes ja afectant a punts del nord de l'arxipèlag, com per ventura el dematí no hi plourà tant, al capvespre ja pot arribar a ploure per tot. Serà un dia molt carregat, molt gris en termes generals, i per tant un moment o altre del dia acabarà plovent a bona part de l'arxipèlag. També notarem un ambient més fresc, restaran a bord les temperatures d'avui amb aquelles que vàrem viure aquest darrers dies arribant als 20 graus en alguns punts. Per tant, dia divendres ple, dia gris carregat i amb plogudes que localment també poden venir acompanyades d'empesta i puntualment poden ser fortes.
També aquesta casa està pendent del temps perquè un any més ho tenim tot a punt per oferir-vos una cobertura especial amb el minut a minut de les tradicions i la cultura popular amb els actes més destacats de Sant Antoni arreu de l'arxipèlag.
Així la Gran Vida connectarà amb Menorca, on Clara Aymamí narrarà en directe la processó dels Tres Tocs, tant a Ciutadella com a la resta de municipis on és tradició. Això en aquesta sintonia, però també s'oferirà a IB3 Televisió amb el programa Ara Anam i la periodista Vanessa Ortí. El desplegament informatiu es traslladarà l'hora baixa a Muro, amb les beneïdes, amb la narració de Martina Ramis i Felip Munà. Tot seguit, a partir de les 6, Neus Albis conduirà la retransmissió del Pi de Sant Antoni a Pollença, una de les tradicions més esperades de l'hivern mallorquí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Vuit i de vuit minuts, anem amb més notícies. La primera hipòtesi sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor, en què ha mort un jove de 18 anys, apunta que les bigues que aguantaven la coberta de la casa, que estaven inserides en un mur de càrrega de marès, s'haurien descalçat amb el pas dels anys a causa de la humitat. Bernat Nadal és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
Si una estructura de fusta se comparta d'una altra i si és de formigó, principalment, si està, depèn de l'època que estiguin edificades, tenen unes patologies o en tenen unes altres. És a dir, poden trobar molts formigons de mala qualitat, que l'àrid no sigui correcte, que es ferro, depèn de l'any que se va posar, ni tan sols estigui corrugat. Si m'ho anem encara més enrere, hi havia moments en què se construïen formigons sense ferro. És a dir, s'ha d'analitzar tot cas per cas, però la humitat és una cosa que al final acaba afectant a qualsevol estructura.
És el que es desprèn de la investigació quan s'ha conegut que l'immoble, que data d'abans de 1900, no havia passat mai la inspecció tècnica d'edificis. Una irregularitat que ara la jutges analitza i podria acabar amb el propietari investigat.
L'edifici al carrer de Sant Francesc de Manacor ha quedat apuntalat. D'aquesta manera, ens expliquen, es garanteix la seguretat per poder entrar i elaborar l'informe tècnic municipal preceptiu que permeti determinar l'estat real de l'immoble. L'Ajuntament Manacori ja ha reubicat la família en un pis de manera temporal. Tot i això, el Batle Manacori, en Miquel Oliver, reclama la col·laboració de la ciutadania per facilitar-los un habitatge on quedar a viure.
Si algú té algun habitatge per aquesta família, que estiguem intentats de fer d'intermediaris i facilitar en moments tan durs un habitatge en aquesta família que ara mateix es troba en xoc i sense un lloc a viure, a on viure.
Al carrer de Sant Francesc, on va passar l'accident, la tragèdia, els veïnats i els amics de la víctima han deixat flors i espelmes, i al centre d'adults on estudiava s'ha fet un minut de silenci.
I tancam aquest bloc actualitzant les dades de persones interceptades per entrada irregular en territori espanyol. Fins a 151 migrants arribaren ahir per via marítima en 6 embarcacions localitzades a diferents punts de les Balears.
En aquestes operacions han intervingut tant el servei marítim de la Guàrdia Civil com la unitat de la comandància de Manacor, Santanyí, Cabrera i Formentera, del mateix cos, i salvament marítim. Cal recordar que dijous ja arribaren 86 persones en 5 embarcacions. D'ençà que ha començat l'any ja s'han localitzat prop de 409 vinguts a les illes, segons dades del Ministeri de l'Interior i de la Delegació del Govern.
El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el govern en contra de la Llei Estatal d'Habitatge.
En la sentència que han conegut àriques del 19 de desembre del 2025, el Tribunal assegura que els aspectes que en el seu moment va impugnar l'executiu de Margalida Provenç ja varen estar resolts en altres decisions judicials i, per tant, la llei estatal ha quedat clar que no vulnera les competències de les comunitats autònomes. Aquesta decisió judicial reconeix la capacitat del govern central d'intervenir en el mercat de l'habitatge si existeix un problema que afecti els ciutadans. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha llevat ferro a la decisió del Tribunal Constitucional.
Lo que ha sucedido aquí no es que no se nos dé la razón, sino que ya se ha dado la razón por temas que se han planteado por parte de la comunidad autónoma y, en consecuencia, para no reiterar, evidentemente, el Tribunal Constitucional pues ha resuelto, pues eso, no ir más allá, pero reitero, porque ya se ha reconocido la inconstitucionalidad de diversos artículos.
El Ministeri de Consum eliminarà els anuncis de pisos de lloguer a zones declarades tensionades que infringeixin la normativa vigent.
Ho ha anunciat el ministre Pablo Bustinduy, que ha instat el Partit Popular a l'àmbit estatal a aplicar limitacions en el preu de les rendes.
Si los alquileres no bajan en las grandes ciudades donde gobierna el Partido Popular, es porque el señor Feijó lo avala. Lo que están haciendo, negándose a topar los precios de la vivienda en las zonas tensionadas, es avalar el negocio y los intereses y los beneficios de una minoría, exactamente igual que protegen la especulación de los fondos buitre.
A les Balears, de moment, no hi ha cap municipi que el govern hagi declarat com a zona tensionada. Ho han sol·licitat 6 municipis, Mou, Ciutadella, Esporles, Santa Maria, Pollença i el Gaida. L'executiu autonòmic, però, no considera que sigui una iniciativa beneficiosa per l'interès general.
I ho hem destacat en els titulars. Un nou desnonament a Menorca deixa sense llar una família vulnerable amb una persona gran i una altra amb mobilitat reduïda. Era el segon intent i aquesta vegada s'ha fet efectiu. No l'han aturat ni les protestes de la Plataforma per un Habitatge Digne. La família vulnerable vivia en un bloc de pisos de l'avinguda Fort de l'O de Maó. Ens ho explica Carles Marques.
Els integrants han estat desnonats finalment al segon intent després que se'n posposés el primer, ara fa un mes i mig, per raons humanitàries. I vivien estendent Cintes, de 59 anys, el seu pare de 87 i la seva germana de 48 en cadira de rodes. L'Ajuntament de Mou ha localitzat pisos disponibles però amb lloguers que arriben als 1.200 euros mensuals, una quantitat que queda, diu la família, molt en fora de les seves possibilitats. Al pis hi han quedat només les mascotes de la família. Sentim Ascensión Cintes.
Se puede evitar porque el decreto de hoy se lo ponía bien claro, pero aquí es corrupción total. Ellos mismos han quebrantado sus propias leyes, las suyas y las naturales. Ellos sabrán dónde se meten. Yo no puedo hacer más nada. He tenido que dejar muchas cosas, que son cosas, pero mis animalitos sí que me sabría mal que los mataran. Solamente me llevo las 3 gatitas.
A l'exterior, uns 25 membres de la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne s'han concentrat per protestar pel desnonament amb pancartes reclamant que Menorca sigui declarada zona tensada. Malgrat les protestes i l'enrenou, però no s'ha pogut fer res. Jaime Garceso és el portaveu de la Plataforma.
Pedir tanto al casero como a quien le compete, que por supuesto imagino que los animales y espero que acaben en la protectora de animales, como tocaría, y ya para que Ascensión pueda luego reclamarlos como tocaría, ya que es ella la dueña y propietaria de esos animales.
Uns 8 efectius del grup operatiu de resposta de la Policia Nacional han vigilat perquè el desnonament es fes de forma ordenada. Ara la situació de la família queda pendent dels serveis socials.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha descartat novament dimitir per mort del cas La Vida Aislados. Vicent Maria acusa el PSOE de voler danyar la seva imatge per damunt de tot. Enric Fernández.
Marí retreu als socialistes que només vulguin la seva imputació i no la de la resta de funcionaris i càrrecs també implicats en la contractació de la productora Fuera d'Escena. De dimitir, però, el president del Consell Eivissenc no en té cap intenció.
Jo crec que el Partit Socialista no és el més indicat per demanar dimissions. I el Partit Socialista hauria de llegir-se l'auto de sobreseïment de jutge d'instrucció d'aquí a Eivissa i s'informi a la Fiscalia. I si fos honest, podria que aquí s'ha actuat de manera transparent, de manera diligent.
Vicent Maria opina més que el PSOE no hauria d'emprar els tribunals per fer oposició.
Aquí, si hi ha algú acosado, si hi ha algú perseguit, aquest, sense cap dubte, som nosaltres. Per tant, que vagin demanant les meves dimissions, l'únic que aconseguiran és que encara en refermi més i estiga encara més tranquil. I me sap mal que el Partit Socialista empleï els jutjats per fer política. Me sap molt de mal.
Recordem que l'Audiència Provincial ha decidit mantenir oberta part de la causa de La Vida Aislados. El procediment d'emergència del Consell per contractar la campanya considera que cal obrir judici oral. Els magistrats volen aclarir tant l'adjudicació a la productora madrilenya, en principi sense altres candidats, i també el presumpte delicte de coaccions que va ser denunciat per la qui era interventora del Consell durant l'època de la pandèmia.
I de l'agenda política d'aquesta jornada, vos explicam que Francesc Antic, expresident del govern, serà avui nomenat fill il·lustre del Gaida en una sessió plenària extraordinària. El reconeixement tindrà lloc en el marc de les festes de Sant Honorat i se celebrarà a migdia a la sala polivalent d'Esporressà. L'acte, de caràcter solemne i obert al públic, reconeix la seva trajectòria política i el seu compromís amb el servei públic.
L'expresident va morir el gener de l'any passat. Antic va néixer a Veneçuela, on va emigrar, on emigraren els seus pares, però també torna al poble del Gaida quan era nin. De ben jove va treure una plaça tècnica a l'Institut Municipal d'Habitatge i al llarg de la seva carrera va ocupar nombrosos càrrecs dins el Partit Socialista. La seva carrera política començà precisament al Gaida, on va ser batlle entre l'any 1991 i el 1997. L'any 95 va fer el vot al Consell de Mallorca i el 99 va guanyar les primeres socialistes, les primàries socialistes, volen dir, i va convertir-se en el primer president, en el president del primer executiu progressista a les Balears i de coalició de la democràcia.
I fora de les illes, avui serà notícia la firma de l'acord comercial entre Europa i Sud-amèrica, entre la Unió Europea i Mercosur, que integren Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai.
Serà justament a l'Assumpción, la capital d'aquest darrer Paraguai, on es formalitzarà aquesta signatura que fa 26 anys que et cerca, però fins ara no s'ha arribat a materialitzar. Encara quedarà, però, camí per acabar d'implantar el nou mercat d'intercanvi de productes, especialment els agrícoles, que recordem han generat una forta contestació per part d'agricultors europeus.
I a Espanya, el coordinador general d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, exposarà en unes hores la seva proposta de deixar enrere l'etapa de sumar i presentar-se amb una nova confluència de partits d'esquerra amb nom nou i diu amb més distància respecte al PSOE.
Serà la presentació de l'informe polític de la formació davant de la coordinadora del partit. Sumar, per cert, ha tret importància la proposta de Maillo, avançada aquest divendres, diu la coalició que lidera Yolanda Díaz, que l'important no són els noms i les organitzacions, sinó el projecte.
La líder opositora veneçolana, María Corina Machado, ha dit aquest divendres que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, no representa el poble veneçolà.
Machado ha fet aquestes declaracions a Washington el dia després d'haver-se reunit amb Donald Trump, de qui confia per retornar, amb qui confia, per retornar a Venezuela i fer-hi la transició democràtica.
Lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre.
Recorden que Machado va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump de manera simbòlica segons ha explicat ella mateixa.
I per part seva, el president nord-americà ha anunciat ara que estudia pujar aranzels a aquells països que no acceptin els seus plans per Groenlàndia.
Això passa el mateix dia que els primers militars europeus han arribat a l'illa, a la vegada una delegació de congressistes dels Estats Units, la majoria demòcrates, però també qualque republicà, han viatjat aquest divendres a Copenhaga per mostrar al govern danès el seu rebuig a les intencions de Trump.
Han tocat les 8 i mitja, les beneïdes de Sant Antoni estan pendents avui de la previsió de pluja. Els pobles on se celebra la desfilada d'animals durant l'hora baixa podrien decidir ajornar-les a la setmana que ve per precaució.
És el cas de Muro, que prendrà la decisió al migdia. Amb tot, altres ajuntaments ja han anunciat la suspensió dels actes festius d'avui. Això inclou, per exemple, la Diada de Menorca, que commemora la conquesta de l'illa per part del rei Alfons III. Durant tota la jornada s'han organitzat actes populars i institucionals. Que es facin o no dependrà en gran part de la pluja.
I el mal estat de les vigues i un mur de càrrega de marès és la primera hipòtesi sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor, en què ha mort un jove de 18 anys.
Aguantaven la coberta de la casa, que hauria cedit a causa de la humitat. El Bala de Manacor reclama la col·laboració de la ciutadania per facilitar un habitatge a la família.
I precisament una família vulnerable de Mou ha estat desnonada sense alternativa residencial.
Era la segona vegada que s'intentava aquest desallotjament. És una família de tres persones, una en cadira de rodes i una altra de 87 anys. L'ordre s'ha executat tot i les protestes dels veïnats.
El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucionalitat que presenta el govern en contra de la llei estatal d'habitatge.
Argumenta que la normativa estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes. En tot, reconeix la capacitat del govern central per intervenir en el mercat de l'habitatge si existeix un problema que afecti els ciutadans.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, descarta novament dimitir per mort del cas La Vida Aislados.
Vicent Marí acusa el Partit Socialista de voler danyar la seva imatge per damunt de tot i els retreu que només vulguin la seva imputació i no la de la resta de càrrecs i funcionaris també implicats en la contractació de la productora audiovisual investigada. En aquest cas, l'Audiència Provincial ha decidit tenir oberta part de la causa.
Francesc Antic, és president del govern, serà avui nomenat fill il·lustre del Gaida en una sessió plenària extraordinària.
El reconeixement tindrà lloc en el marc de les festes de Sant Honorat d'aquesta localitat i se celebrarà a les 12 del migdia a la sala polivalent d'Esporresà. L'acte de caràcter solemne i obert al públic reconeix la trajectòria política d'Antic i el seu compromís amb el servei públic.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I ens atam ara el repàs a les portades dels diaris en les seves edicions en paper. Diari de Menorca titula Els comptes no surten als estants, es veuen obligats a cercar altres ingressos. Afegeix que aquests establiments denuncien que l'Estat els tracta com simples recaptadors i que el seu marge de benefici en la venda de tabac és ínfim. Per això redueixen plantilles i es presten a servir com a punt de recollida de vendes per internet, begudes i souvenirs per sobreviure.
I la fotografia de portada del Menorca és per un instant de la conferència de l'acte institucional de la Diada de Sant Antoni amb el conferenciant, l'historiador Marc Pellicer, ciutadellenc com a protagonista. La llengua segueix viva, se'ls cita en referència la defensa que va fer de, en paraules d'ell mateix, la nostra principal senya d'identitat.
Periódico d'Eivissa titula Alarma després de l'informe de Càritas. El titular respecte del fet que una de cada cinc persones a l'illa es trobi en situació d'exclusió social d'acord amb aquesta institució. Patronals i sindicats demanen solucions per evitar el col·lapse de l'illa i els hotelers destaquen que la manca d'habitatge és el factor que més ha agreujat la situació social a Eivissa i recorden que foren ells els que varen proposar construir residències per treballadors. S'exposa també. UGT es conclou en subtítol reclama unitat política per cercar una sortida.
En aquest cas, la foto que il·lustra la primera pàgina del periòdico d'Eivissa és la de 11 alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Nostra Senyora de Consolació. Són 9 lotes i 2 lots que han presentat, es diu, 4 treballs al concurs del govern Jo també vull ser científica. La dona en la ciència a través de la mirada de joves estudiants, n'és el titular.
Diari d'Eivissa obre citant dos anunciats de l'informe de la Fundació Foessa de Càritas que van conèixer dijous. El 20% dels eivissans resideixen en habitatges insegurs i inadequats i el lloguer turístic il·legal redueix dràsticament l'oferta residencial a l'illa. I dona veu també el Partit Socialista que alerta que les xifres són devastadores i evidencien l'enorme gravetat de la situació social que viu a Eivissa.
La imatge al diari és la d'una retroexcavadora davant un forat en el carrer Platja d'en Bossa. Per titular, estam sense aigua, un dia sí i un altre també. Els veïnats del nucli del municipi eivissenc que denuncien que en un mes i mig han patit 4 talls de subministrament per avaria.
Els dos diaris mallorquins de més tirada, L'Última Hora i Diari de Mallorca, el protagonisme de portades per Sant Antoni des de dos punts de vista diferents. El primer ofereix una enorme fotografia de l'esclat a la Festa Artà ahir matí amb el primer ball dels dimonis per titular Mallorca viu Sant Antoni. Al subtítol llegim igualment referències a Sa Pobla, música de Rosalia per donar inici al piro musical i Muro amb espectacular correfoc, es diu, per celebrar el 20 aniversari dels dimonis de Sa Pedrera.
El Diari de Mallorca en contrast una foto sòbria de la comitiva santantoniera davant l'Ajuntament de Manacorí i amb el seguici del govern municipal també present retent memòria al jove mort en l'esfondrament d'una casa manacorina. Sant Antoni de Dalt n'és el títol i s'afegeix que li varen dedicar les primeres sonades.
Per cert, que a última hora el marge de Sant Antoni exposa que la proporció d'alumnes amb necessitats educatives especials ha crescut al 63% en 6 anys a les illes i ja són 40.900. I fora de l'arxipèlag, el Mundo obri amb l'anunci d'Esquerra Unida de passar pàgina respecte de Sumar, com hem explicat a l'informatiu, i titula, per Izquierda Unida mostra la porta a Yolanda Díaz per negociar amb Podemos. Foto del moment en què la presidenta interina a Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda el director de la CIA, l'agència d'espionatge estatunidenca, amb qui s'ha reunit aquesta setmana. Titula, Delcy dona la mà, en sentit literal i metafòric, a la CIA.
I el país, encara sobre la qüestió de Venezuela, ens ofereix una instantània del moment en què la líder opositora, María Corina Machado, entrega el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump a la Casa Blanca. Llegim. Machado insisteix en l'aliança amb Washington malgrat el suport al chavisme en al·lusió al manteniment de la cúpula per davall del detingut Maduro en el govern a Caracas per part dels nord-americans. I encara sobre el president republicà dels Estats Units. El títol principal del país exposa Trump amenaça amb arancels a qui rebutgi l'annexió de Groenlàndia.
L'ABC més en clau local espanyola i si més no europea, du de primer titular que la negociació a Extremadura entre Partit Popular i Vox està estancada per Agricultura, que els de Abascal volen gestionar i les retallades socials que aquests volen aplicar en subvencions i ajudes.
I mirada europea, dèiem, perquè veiem a l'ABC retratada en primera pàgina la primera ministra italiana mirant els quadres en un museu. Argument gràfic per anunciar el desafiament d'una política cultural de dretes. Meloni marca el camí en la batalla cultural dels conservadors a Europa davant el que passa a Espanya, on el discurs dominant és encara el que dicta l'esquerra.
Pràcticament arribarem a les 8 i 38 minuts. Ara, als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a Ivata Ràdio, el Real Mallorca, rebrà avui l'Atlètic Club de Bilbao a l'estadi Somos en un partit que arriba després d'una setmana moguda al club, marcada per les crítiques arran de la derrota contra el Rayo Vallecano i fins i tot algun intercanvi de paraules entre futbolistes i aficionats. Dit això, aquesta és la reflexió que va fer ahir Jagoba Arrasate, tenis Real Mallorca, a la prèvia del partit.
La gente mostró su descontento, había gente en Son Mois que yo creo que ha salido alguna imagen de pues cruce de declaraciones, lo que sea, ¿no? Pero también hubo dentro mucha gente con muchos jugadores y miembros del club también que hablaron de forma pacífica, constructiva, y se trata un poco de esto, ¿no? Entonces, cuando llegas a esta situación, pues bueno, nosotros somos conscientes, pero si hay alguno que no era consciente, pues con esto ya es consciente también. Entonces, bueno, espero que sea como un punto de inflexión para que nosotros demos más, y si damos más, seguro que la afición lo va a agradecer.
Pel duel contra el conjunt de Sant Mamés, Pablo Mafeo i Morlane són baixa. El capità Rayo, tot i entrar a la convocatòria, està pràcticament descartat. I això sí, qui sí que hi és, és el nou fitxatge, Justin Canumba. L'entrenador Iago Barrasate va analitzar així el rival d'avui, l'Atlètic Club.
No, espero un Atleti reconocible, el de siempre. Otra cosa es que le estén saliendo mejor o peor las cosas, pero el Atleti va a venir a por el partido, va a venir a apretarnos, le va a meter un ritmo alto. En eso el Atleti no, o sea, no te sorprende, digamos, en cuanto a planteamiento, en cuanto al plan de partido, en cuanto a lo que vayan a hacer. Otra cosa es saber contrarrestar eso, que es lo difícil a veces.
Per part visitant, Ernesto Valverde també va comparecer en roda de prensa per valorar el moment del Mallorca.
Los dos equipos nos parecemos un poco a lo que somos. Nosotros recuerdo que la primera vuelta llevamos con muchas bajas en la línea delantera al partido, pero bueno, mañana yo creo que prima más, aparte de teniendo en cuenta la pregunta que me haces, yo creo que prima más un poco la necesidad que tenemos los dos equipos de la victoria, de ir a ganar, y lo que suponen tres puntos de impulso para los dos equipos, que fijarnos un poco en las similitudes que hay, porque al final somos equipos parecidos. Ellos juegan en un equipo similar y nosotros también.
L'enfrontament comença a les 4:15 i el podran seguir en directe a IB3 Ràdio i al YouTube d'IB3 a partir de les 2:30 amb tota la prèvia del partit. De la 20a jornada primera, ahir es va jugar l'Espanyol 0 Girona 2 en doblet de Benat des del punt de penal. Dues penes màximes molt polèmiques que hi va assenyalar Gàlex a Peteguia, que va ser el col·legiat del partit. Dit això, Manolo González, tècnic de l'Espanyol, es va mostrar molt crític a l'àrbitre d'ahir.
Es que me tengo que reír, es que claro, es que esto parece que le pasa al Español y aquí no pasa absolutamente nada. Pues claro, me tengo que reír, es que, a ver, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener acierto de cara a gol y demás, pero claro, es que después de lo que viví en Mallorca, lo que he vivido el año pasado, lo que he vivido hoy, pues son cosas curiosas. Después, es que ya no son los penaltis, son los 4 minutos de descuento. El otro día jugamos el Levante, nosotros se descontaron 7, en un partido en el que no pasó ni la mitad de cosas que aquí. Hoy descuentan 4.
Va a agafar la segunda federació, avui el Club Esportiu Andratx visita el Barça Atlètic. El partit correspon a la 19a jornada, grup tercer, i comença a les 6:15 a l'estadi Johan Cruyff, a tercera federació, 18a jornada, amb 4 partits que juguen avui dissabte a les 4:30, Rolet, Penya Esportiva, a les 6, Son Clare Mercadal i Portmany Constanci, i a les 5:30, Collerense, Flanitz. Recordar que dilluns va avançar un altre partit, el Cudi 2, Manacor 2. Pel que fa a la Lliga Challenge, l'Azul Marino comença avui dissabte a partir de les 7. La segona volta de la competició davant les quartes classificades, l'Osés Construcción d'Ardoi. Serà el Poliesportiu de Somos en un enfrontament que suposarà el debut d'Alba Torres amb el conjunt mallorquí. Sentim l'entrenador de l'equip balear, Albert Antuña, en declaracions a IB3 Ràdio.
Ella es muy lista, ella se va saber acoplar al grupo y darnos lo que puede darnos en un impacto de poco tiempo al principio, pero ya lo dije, ella se está subiendo un tren en marcha en el cual sabe cómo subir y sabe cómo adaptarse a lo que el equipo va a necesitar de ella.
El que fa la primera federació, derrota clara ahir del Fiu i Palma a la pista del líder, Lima Coruña, per 94-72. Per altra banda, l'Estia Menorca rep avui el Guipúzcoa. Javi Zamora, l'entrenador del conjunt de Vintalfa.
Puede ser el equipo más en forma de la Liga. Ganar 8 partidos seguidos, pues implica hacer las cosas sensacionalmente bien, ¿no? Y sobre todo va a ser un partido muy físico y espero que ahí podamos dar un paso adelante. El rebote creo que tiene que ser una responsabilidad de todos, y ganar esa batalla será importante para conseguir la victoria. Los dos equipos estamos con confianza y que nosotros...
paraules de Javi Zamora. Recorda també que el Palmer Bàsquet jugarà demà contra el Fuenlabrada al Poliesportiu de Somos, això sí, a les 6 l'hora baixa. Pel que fa al vòlei, 13a jornada de la Superliga masculina, el Conet Tabalé-Manacoca visita la pista del Leganés. Un partit que arrencarà a les 8 del vespre i amb el que veurà les cares a la Copa del Rei. Tornaran a coincidir, de fer el Leganés i Conet Tabalé-Manacó a la Copa. Parla el tècnic del conjunt de Manacó, Alexis González.
Como te decía anteriormente, va a ser un lindo partido para los dos equipos. Se van a medir a ver cómo se van a afrontar el día de mañana en la Copa del Rey, pero yo creo que haciendo nuestro vóley depende más de nosotros.
A la Superliga femenina, la Barca de Menorca, segon amb 29 punts, ja de Sevilla, per jugar a les 6 davant del Cajasol, que recorden que és vuitè en 18 punts, amb el regús amarg de la sorprenent derrota 7 dies abans davant Saide, que li va costar el lideratge de la competició. I tancam amb rugby, ja que a les 6 i mitja es jugarà Poliesportiu Germans Escales al Derbi Balear, corresponent a la 11a jornada, entre una necessitat Palma Rugby Unió i el Toro Rugby. Tots dos venen d'encaixar 7 dies abans, dues derrotes davant Sitges i Buc, respectivament. D'aquesta forma es presenta un partit molt obert, on el Palma es juga molt més que un el Toro, que està fent una notable temporada. Sentim els dos tècnics, Germán Bustos del Palma i Gastón Plaza del Toro.
La verdad que muy bien, hemos hecho una gran semana de entrenamiento con muchísimas ganas los chicos también, los he visto la participación en todo lo que han querido hacer. Nada, con muchísimo entusiasmo, un lindo partido para jugar, para ir a ver, así que por suerte todo muy bien.
Luego del resultado adverso de la semana pasada tenemos la oportunidad de tener 4 partidos para prepararnos para la segunda ronda, lo cual implica poder rotar jugadores, darle minutos a jugadores que no lo han tenido mucho, así que espero que los jugadores mañana salgan a divertirse.
Amb el derbi mallorquí que jugarà, recordin, el Germans Escala a partir de les 6 i mitja, ho deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I 50 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí aquí a IB3 Ràdio. Explicant-vos que l'Ajuntament de Palma ha laminat prop de 9.300 grafits de les façanes, el mobiliari urbà i les vies públiques durant el darrer any, el 2025. EMAI ha donat a conèixer avui el balanç d'aquestes actuacions de neteja que s'han incrementat un 78,6% des de l'any 2022. Balanç que s'ha donat a conèixer durant precisament la neteja per part dels operaris de màgia dels grafits al pont de Vianants de Sarrià. Les tècniques per eliminar les pintades són diverses, depenent de les superfícies on estan fetes. Llorenç Bausà, el president de Maia.
Això supera les xifres d'anys anteriors i això fa doncs recolzar aquesta tècnica que està induint a terme des de Maia, des de l'empresa pública i des de l'Ajuntament de Palma per l'eliminació d'aquest atemptat que hi havia contra els patrimonis de la nostra ciutat.
I l'autoritat portuària estudia quin és el sistema més adient per evitar futurs possibles despreniments al penya-segat de Calacorp, al municipi del Castell i dins el port de Mou. Els tècnics han de decidir si convé més instal·lar una malla d'acer o altres tècniques per evitar que s'amollin penyals, tal com succeí abans que acabés l'any.
Ha estat avui que l'empresa... Aquest divendres que l'empresa concessionària d'autoritat portuària que es cuida del manteniment dels penyals del port de Mahó ha netejat les penyes de Calacorp, n'han llevat les males herbes i la brutó. Vicent Fullana, delegat de l'autoritat portuària.
Teníem una consolidació feta ja d'espanyal i arrel d'unes intenses pluges que hi va haver cap a final d'any hi va haver uns petits desprendiments. Volem acabar de fer una revisió a fons en espanyol per detectar si fa falta alguna actuació més o no.
L'autoritat portuària pensa que a finals de mes podria estar reobert el passeig que uneix Calacorp i Cales Fonts i recepcionar-ho.
I l'Hospital de Manacor torna a activar un pla de contingència a partir de dilluns que ve per derivar dones embarassades a altres hospitals de Mallorca.
L'àrea de ginecologia ha suspès les cites de monitoratge fetal per a dones gestants i també les cesàries programades. D'altra banda, es manté tota l'activitat quirúrgica i també les consultes de ginecología y obstetricia. Manuela García, consellera de Salud.
Quiero dejar bien claro es que en ningún momento se ha cerrado el paritorio del Hospital de Manacor y que nosotros estamos trabajando para garantizar y para dar la mejor calidad a las futuras madres del sector de Llevan.
I les gerències dels hospitals de Mallorca afectats per aquesta situació es van reunir per tractar de donar una solució conjunta.
I les Balears varen tancar el 2025 amb prop de 4.000 persones en llista d'espera de dependència, és a dir, les que duen més de 6 mesos, que recull la llei per ser valorades. Són pràcticament les mateixes que l'any passat, però el doble de les que hi havia ara fa 5 anys. Són dades que ha publicat el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i que contrasten amb la mitjana estatal o el nombre de persones en llista d'espera s'ha reduït un 20%.
De mitjana, a les illes s'esperen 108 dies per obtenir una resolució. Són 4 manco que fa un any i pràcticament la meitat del que s'espera de mitjana a l'estat, tot i que la forquilla de temps és molt extensa, de més d'un any de demora a Andalusia, els 2 mesos del País Basc o la Rioja. En total, l'any passat a les Balears es van enregistrar més de 50.000 sol·licituds de grau de dependència, gairebé un 10% més que l'any anterior. De fet, a les Illes són la cinquena comunitat on més varen créixer aquestes peticions. Se'n varen resoldre més de 47.000 durant els 12 mesos. En un 80% dels casos es va aprovar el dret a una prestació en un dels tres graus establerts.
I en plana turística vos explicam que a Fitur tindrà lloc la presentació del parador d'Eivissa, tot i que no ha transcendit la data de posada en marxa. Els detalls sobre l'obertura d'aquest allotjament situat a Dalvila es donaran a conèixer dimecres a la pròxima setmana, 21 de gener, en el marc de la Fira Internacional de Turisme de Madrid.
El parador d'Eivissa ha patit prop de dues dècades de retard i serà l'emplaçament número 99 de paradors d'Espanya. El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, ha celebrat aquest anunci com una notícia dit molt esperada i molt positiva per a la ciutat.
I precisament Eivissa es promocionarà en aquesta fira Fitur com una destinació sostenible i ho farà amb xifres a la mà. El Consell Insular destaca que han eliminat 14.500 places turístiques il·legals i que s'ha reduït l'entrada de 32.000 vehicles a l'illa durant els mesos de més pressió. En té els detalls Clàudia Roig.
Eivissa va rebre durant l'any 2025 gairebé 5.000 turistes espanyols menys. Crida l'atenció la reducció durant el mes d'agost amb un descens del 18%. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, destaca que això és fruit de la lluita contra l'intrusisme. Han eliminat 3.400 anuncis a les plataformes digitals i s'ha posat en marxa la limitació de vehicles a l'illa.
Un turisme més regeneratiu i que siga compatible amb su territori, amb sa vida quotidiana de tots els que vivim en aquesta illa. A Eivissa ja no es busca incrementar xifres, apostar per la quantitat, sinó que buscam un turisme, com he dit, més respectuós, un turisme de qualitat.
Amb aquesta filosofia acudeixen la setmana vinent a Fitur. Volen promocionar el turisme esportiu i evitar la pèrdua de visitants familiars, com destaca Vicent Roig, batlle de Sant Josep.
I donant també aquesta prioritat en el turisme familiar, aquesta prioritat en el turisme que ve a respetar.
L'estand d'Eivissa tindrà 200 metres quadrats, tot per intentar fidelitzar encara més el turisme espanyol, que ja té en alta estima Eivissa. Un 59% repeteix atret sobretot per les platges i la natura.
I les Balears han tancat l'any sumant en un any més de 5.000 afiliats d'origen estranger, un 5% més. En total, en tancar l'any hi havia més de 104.000 persones estrangeres donades d'alta a la Seguretat Social a l'arxipèlag. Les Balears són, un any més, la comunitat on més pes tenen els treballadors migrants. Suposen un 20% del total.
Una dada que contrasta amb altres comunitats autònomes, com Extremadura, on només un 5% dels afiliats a la Seguretat Social venen d'altres països. De les persones d'origen estranger que fan feina a les illes, 6 de cada 10 procedeixen de països de fora de la Unió Europea. I la gran majoria són assalariats. Només un de cada 4 és autònom. Per nacionalitats, els més nombrosos són els procedents d'Itàlia, amb més de 12.000 a les illes, seguit dels 11.000 marroquins, 10.000 alemanys i 8.000 nascuts a Colòmbia.
I a l'agenda d'aquesta jornada de dissabte 17 de gener, a més de Sant Antoni, Sant Honorat i també festivitats, l'escriptor mallorquí Sergi Reus presenta avui hora baixa el seu primer llibre, El dulce dictador, a la llibreria Agapea de Palma. Reus va descobrir la seva vocació com a creador d'històries quan era adolescent. Ara, i després de 7 anys d'ençà que va començar a escriure-la, aquesta obra es converteix en la primera novel·la publicada.
Una obra en què es fa la pregunta: pot un dictador ser piadós? Pot un tirà portar la pau? Són algunes, com dèiem, de les preguntes que planteja El dulce dictador de Reus, de Sergi Reus. És una novel·la sobre les memòries fictícies d'un dictador, Salomon Falkner, que per ser lliure es va haver de convertir en un assassí. D'aquesta manera, l'actor s'enfrontarà a un problema moral. Així ho explica l'autor.
Lo que no vol és fer el mal, o sigui, ell vol fer el bé, igual que el seu poble tingui tota la facilitat del món, que on se respecti els drets humans, però no deixa de ser un dictador, no deixa d'imposar les seves idees, per molt bones que sigui.
Sergi Reus va començar a escriure el 2018 aquesta obra, quan encara no havien arribat al poder els líders actuals ni s'havien encetat les guerres i conflictes que avui patim.
estic sorprès de lo molt que s'apareix, lo molt que s'apareix a història que ja ha escrit amb Camón, que està vivint ara mateix, en totes aquestes figures dictatorials, totes aquestes guerres, que em pareix que molt apropam una tercera guerra mundial, fins i tot, i sí, és com si hagués predit un poc el futur.
Recordeu, aquest dissabte, a les 7 de l'hora baixa, a l'Agapea de Palma, la llibreria Agapea, la presentació d'aquesta obra de Sergi Reus.